Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 6 de juny del 2025. A Pals han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 48 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. El temps per aquest cap de setmana i per avui divendres presenta poques novetats perquè continuarem amb aquest domini del sol que hem tingut aquests darrers dies i una humitat elevada a tota la costa, això sí. Les temperatures poden pujar. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem de manera conjunta des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, però que també s'emet des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria perquè hem de destacar que WWF Espanya obté el guardó com a ambaixador de la Gamba de Palamós 2025. A més, Torroella de Montgrí ha acollit la 5ª jornada de turisme inclusiu per intentar sensibilitzar el sector turístic al Baix Empordà. I a més, destacarem que els serveis de salut integrats del Baix Empordà han triplicat en 3 anys la potència instal·lada d'energia fotovoltaica superant els 500 megawatts per hora. A més, avui parlarem amb el president de WWF Espanya, Enrique Segovia, per xerrar una mica sobre aquest guardó que han rebut com a ambaixadors de la Gamba i, a més, parlar una mica més sobre la tasca que realitza aquesta entitat per preservar el medi ambient i el medi natural. I avui també parlarem amb l'artista Ferran Palau, que presenta el seu disc Plora aquí a la plaça de l'Església de Gualta en el marc del Festival Ítaca aquest mateix dissabte. De seguida repassem tota aquesta informació abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Tenim a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
Bon dia. També saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, molt bon dia.
Saludem també a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia a tothom.
I també tenim a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, WWF Espanya obté el guardó com a ambaixador de la Gamba de Palamós 2025. Oriol.
L'acte ha tingut lloc a Palamós amb la presència de l'alcalde, Lluís Puig, i el patró major de la confraria de pescadors de Palamós, Miquel Mir. El director de l'organització de WWF Espanya, Enrique Segovia Bernardo de Quirós, ha recollit la distinció en nom de l'entitat.
I Torroella de Montgrí acull la 5ª jornada de turisme inclusiu per intentar sensibilitzar aquest sector turístic al Baix Empordà.
Hi ha hagut formacions pràctiques, presentació de materials formatius i la participació d'associacions vinculades a la discapacitat. La iniciativa vol sensibilitzar el sector turístic sobre la importància de garantir un turisme accessible i respectuós.
I els serveis de salut integrats del Baix Empordà tripliquen en 3 anys la potència instal·lada d'energia fotovoltaica, superant així els 500 megawatts hora. Carla Mallol.
En concret, aquest pas ferm cap a la sostenibilitat l'han fet els centres sanitaris de Palamós i Torroella, comportant un estalvi econòmic de més de 55.000 euros en la factura elèctrica.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha renovat 22 òptiques LED dels semàfors que es trobaven en mal estat o que estaven foses. Carla Saló.
L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat viària als punts on estan instal·lats aquests semàfors. A més de substituir les òptiques, s'han retirat diverses viseres. Aquestes peces pensades per a llums no LED ja no són necessàries amb la nova il·luminació.
I el Festival Portal Blau ha publicat la guia per la incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització de festivals. Carla Saló.
El document vol ser una eina pràctica per ajudar els festivals a aplicar aquesta mirada en totes les seves fases. La guia ha estat elaborada per Cristina Torres Encinas, responsable del projecte Valors i Compromís, i revisada per Mònica Gelambí Torrell, experta en polítiques d'igualtat.
I Begur celebra aquest cap de setmana el Begur Shopping Weekend.
La proposta vol reforçar el comerç local i atraure residents i visitants. Durant 3 dies, del 6 al 8 de juny, els carrers del centre s'ompliran de parades al carrer, ofertes especials i productes fora d'estoc.
I ja ho deien els experts, aquest any les plagues i els insectes proliferaran més durant l'època d'estiu i Palafrugell està combatent una plaga d'insectes en diversos arbres del municipi, Ferran.
Es tracta de la galeruca dels oms, un insecte molt voraç que es menja les fulles dels arbres caducifolis. Per fer-hi front, l'àrea de serveis municipals ha aplicat un tractament fitosanitari mitjançant la tècnica de l'endoteràpia.
I Josep Massa rebrà la medalla de l'esport de Palafrugell 2025, Maria Vila.
Palafrugell reconeixerà esportistes i clubs a la quarantena Festa de l'Esport. Ho farà en un acte al pavelló de patinatge a partir de 7:45 del vespre i és obert a tothom.
I aquest mes de juny se celebra arreu del país el Pride. L'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni s'ha sumat a aquesta iniciativa i ha preparat una vintena d'activitats per posar en valor la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Carla Mallol.
Entre les activitats programades hi ha espectacles de teatre, presentacions de llibres, xerrades, murals i tallers, així com també un espai de contes i sensibilització per a les famílies.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que Elon Musk ha afirmat aquest dijous que Donald Trump figura en els arxius de Jeffrey Epstein, que contenen, suposadament, els noms dels seus còmplices en una nova escalada de l'enfrontament entre tots dos. Sobre l'adeu d'Elon Musk al govern i les crítiques a les polítiques econòmiques de Trump, el president nord-americà no ha pogut amagar que lamenta les seves queixes. I anem fins a Espanya perquè el Partit Popular continua entestat a afegir tensió a la conferència de presidents que s'ha de celebrar avui mateix, avui divendres. Ara que ja s'ha aconseguit que el govern espanyol ampliï l'ordre del dia per afegir els temes que demanaven, Isabel Díaz Ayuso ha avisat aquest dijous que no tenia cap intenció de fer servir el sistema d'interpretació simultània i que si no se li adrecen en espanyol s'aixecarà i se n'anirà. A més, els populars exigiran tombar el finançament singular per Catalunya. Veurem com es desenvolupa al llarg del dia d'avui aquesta conferència. I l'Església ha començat a pagar les indemnitzacions a les víctimes d'abusos sexuals. Els primers pagaments els farà l'Arquebisbat de Barcelona i un dels primers casos s'ha compensat amb 65.000 euros a una de les víctimes de la Casa de Santiago, segons ha avançat el diari Ara. Són les propostes d'indemnització que arriben a la Comissió Assessora de Reparació Integral de la Conferència Episcopal Espanyola, que ha estudiat els expedients de persones que van denunciar els abusos per part de capellans i personal vinculat a l'Església Catòlica. I a més hem de parlar de la selectivitat perquè el Departament d'Universitats ha anunciat aquest dijous que les faltes d'ortografia finalment restaran punts en mitja dotzena d'exàmens. Ahir al matí la normativa però deia que només es tindrien en compte les faltes als exàmens de llengua i literatura finalment, però també seran determinants els exàmens d'història, història de la filosofia, geografia, llatí, grec i literatura dramàtica. I hem de parlar de successos perquè una dona mort i un home ha resultat ferit crític en un xoc frontal entre dos turismes que ha tingut lloc aquest dijous a la tarda a la carretera C62 a l'altura de Sant Bartomeu del Grau, a Osona. El ferit crític ha estat evacuat en helicòpter fins a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i la víctima mortal era una veïna de Perafita, Osona, i tenia 52 anys. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica que ens ha preparat el nostre meteoròleg de confiança, Isaac Vilà, per aquest divendres i també per aquest cap de setmana. I és que el temps per aquest cap de setmana presenta poques novetats, ja que continuarem amb aquest domini del sol i una humitat elevada a tota la costa, que és ben bé que ens ha acompanyat en els darrers dies. Això sí, apareixeran alguns núvols baixos i inofensius a la zona del litoral que faran augmentar aquesta sensació de xafogor que ens ha acompanyat aquests darrers dies. La temperatura pujarà de valent amb valors de 30 graus a l'interior de la comarca, això durant el dia, i de nit la temperatura no baixarà gaire més. Esperem nits tropicals, que són aquelles en la qual la temperatura no baixa de 20 graus en tota la nit. Avui divendres, però, bufarà vent de garbí, dissabte el vent serà fluix i diumenge entrarà aquest vent del nord moderat transitòriament. La setmana que ve, com aquells que ja parlen, que ens trobem en l'època estival de manera completa, doncs tornarà a ser càlida i, per tant, aquestes temperatures de ple estiu ens acompanyaran aquest cap de setmana i a partir de la setmana que ve. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta preparació de la previsió meteorològica. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Lady Gaga i Bruno Mars amb Die With A Smile.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm alive.
I WWF Espanya ha obtingut el guardó com a ambaixador de la Gamba de Palamós del 2025. El premi reconeix la contribució d'aquesta entitat en el seguiment i suport al pla de gestió d'aquest producte tan característic de la nostra costa, Oriol.
La Comissió Reguladora de la Marca de Garantia Gamba de Palamós ha lliurat aquest dijous el guardó d'ambaixadora de la Gamba de Palamós 2025 a WWF Espanya. L'acte va tenir lloc a Palamós amb la presència de l'alcalde Lluís Puig i el patró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, Miquel Mir. El director d'organització de WWF Espanya, Enrique Segovia Bernardo de Quirós, va recollir la distinció en nom de l'entitat. Aquest pla, actiu des de l'any 2013, ha esdevingut pioner a la Mediterrània Occidental. És la primera iniciativa de cogestió d'una pesquera d'arrossegament. El sector pesquer local, la comunitat científica i les administracions hi treballen de manera conjunta, tal com ha apuntat el director de la WWF Espanya, Enrique Segovia.
Que pensamos diferentes, pero que buscamos un mismo objetivo, ¿no? Trabajar de manera conjunta, cofradía de pescadores, pescadores, grupos de conservación de la naturaleza, administraciones públicas y científicos para que haya más peces en el mar, nos parece que es muy revolucionario, sinceramente. En estos momentos en los que parece que la confrontación, no quiero decir el odio, pero bueno, en estos momentos en los que no se escucha las palabras de los otros o las palabras que no piensan como nosotros pensamos, el diálogo y el consenso es la gran herramienta que tenemos para avanzar en este sentido, ¿no?
Les mesures aplicades han permès una explotació més responsable del recurs. Inclouen la reducció de la capacitat de la flota, la limitació del temps de pesca i vedes de 60 dies l'any. També s'han restringit els caladors més sensibles i s'ha millorat la selectivitat de les xarxes. Les barques utilitzen portes d'arrossegament que minimitzen l'impacte sobre el fons marí i redueixen el consum energètic. Aquest any, la pesquera de la Gamba de Palamós farà un pas més en el camí cap a la sostenibilitat. Entrarà dins el programa de millora per obtenir la certificació internacional de sostenibilitat, un distintiu reconegut a escala mundial.
I per parlar encara una mica més d'aquest guardó i d'aquesta entitat que ha rebut aquest guardó d'ambaixador de la Gamba, ens visita el director de WWF Espanya, Enrique Segovia. Bon dia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Primero de todo, gracias por asistir aquí al Supermatí, que es el programa que hacemos aquí en Radio Capital, Radio Palafrugell. Claro, ¿qué supone haber rebuto aquest guardó? ¿Qué supone haber recibido este galardón de ambasadores de la Gamba?
Para nosotros, para WWF, nos ha gustado mucho este reconocimiento. Es un reconocimiento mutuo a WWF y a los propios pescadores y a la propia cofradía de pescadores. Es el reconocimiento de que cuando se hacen bien las cosas, cuando tenemos claro dónde queremos ir, por muchos impactos que haya o por muchas presiones o tensiones que haya en el camino, acaba llegando, ¿no? Y es un reconocimiento a que los recursos naturales son limitados y tenemos que hacer una muy buena gestión de los mismos. Si queremos que haya comunidades pesqueras que vivan de ellos, si queremos que la cadena de valor los utilice y se puedan disfrutar comprándolos en las pescaderías o comiéndolos en los restaurantes. Y si queremos mantener un tejido económico que viva de estos recursos, no nos queda más remedio que protegerlos y mantener el ecosistema vivo. Nosotros somos una organización de conservación de la naturaleza y para nosotros es clave que el ecosistema esté en buen estado. Un ecosistema en buen estado y un recurso pesquero bien recuperado es la garantía del futuro. Y ahí es donde nos hemos encontrado con la cofradía de pescadores de Palamós. Muy contento.
Mm-hmm. Porque, ¿cómo nace esta colaboración? ¿Cómo nace, no, esta colaboración entre el sector pesquero y WWF España? ¿Cuándo nació y cómo nació esta intención?
Mira, es una cosa muy curiosa, porque fueron ellos los que nos llamaron. Nosotros ya llevábamos tiempo trabajando con el sector de la pesca. Teníamos una persona, Sergi Tudela, que le tengo que reconocer su importancia en este proceso, trabajando a escala mediterránea para mejorar las pesquerías. Y fue la Cofradía de Pescadores de Palamos la que hacia el año 2012-2013 empezamos a establecer contacto con ellos. Ellos se pusieron en contacto con nosotros, nos llamaron igual que a los científicos para decir, oye, estamos preocupados, no estamos pescando todo lo que deberíamos pescar, entendemos que hay problemas y nos gustaría contar con vosotros para empezar a avanzar. Claro, aquello a nosotros nos supuso, por un lado, nos gustó la iniciativa, por otro lado, también y hay que decirlo, todo un reto, ¿no? Porque la pesca de gamba roja se hace con el arrastre, el arrastre tiene sus problemas, en Palamos ha evolucionado bien, han sido conscientes de que tenían una serie de problemas y de que tenían que evolucionar precisamente para no deteriorar el entorno y poder recuperar las poblaciones de gamba roja. Y en esa colaboración, pues con sus muchas discusiones, lógicamente, y sus muchas horas de trabajo, hemos ido avanzando y el resultado final es que es un modelo muy completamente sostenible, es un modelo que debe de ir a procesos de certificación, tiene que seguir avanzando y es un modelo para el resto del arrastre en España.
Uh-huh.
I en el Mediterrani.
I més tenint en compte, no, aquesta aplicació de la Unió Europea. Les últimes normatives de la Unió Europea hacen que sea necessari, no, aplicar una sèrie de controles com els que tenemos en Palamós.
Exactamente, de hecho Palamós lleva 5 años ya aplicándolos, ¿no? Al de tener la malla un poco mayor, que no toque el fondo el arrastre, menos potencia en los barcos, selectividad en los días, habrá zonas en las que se podrá pescar y habrá zonas en las que no se podrá pescar, eso también habrá que entenderlo. Pero bueno, si no se puede pescar en una zona es para recuperar precisamente el entorno, ¿no? Entonces, todas estas medidas, Palamos ahora mismo, la cofradía de Palamos es puntera en el Mediterráneo. Y por eso estamos muy orgullosos de que nos hayan reconocido como embajadores de la gamba roja.
¿No? Uh-huh. I no sé si hi ha altres confraries o hi ha altres zones del Mediterrani aquí a Espanya que us demanin la col·laboració com a entitat. No sé si trabajáis con otras entidades aquí en España. Es decir, ¿habéis sí. recibido llamadas de ayuda como pasó aquí en Palamós?
Sí, sí. Vamos, mira, en Palamós hay un grupo de trabajo, no es un plan de cogestión, ¿eh? Es un plan de cogestión, está regulado, esto no es un plan de cogestión, es un plan de cogestión porque la gamba roja se produce en aguas exteriores, lo que se llaman aguas exteriores, que hay parte de la gestión, depende del ministerio, entonces no se ha producido planes de gestión, pero en el resto de las aguas, en las pesquerías interiores de Cataluña, todas tienen planes de gestión, y nosotros formamos parte de alguno de ellos, por ejemplo, la del Sonso. En Baleares estamos trabajando también, en la región de Murcia y en Andalucía, en dos sitios importantes, dos puertos importantes, como son Motril, en Granada, y en Conil. También estamos trabajando bastante. Esto a escala mediterránea. A escala española en el Mediterráneo, porque a escala mediterránea nuestra organización está trabajando en todos los países aplicando este tipo de modelos, en Francia, en Italia, en Grecia, en Turquía, en Marruecos, en Túnez, o sea que en Croacia, o sea que yo creo que vamos avanzando. Y en Canarias, por ejemplo, estamos trabajando también y con cosas ahí en el norte de España.
Uh-huh.
En Asturias.
Y... Sí, hablaba ayer, ¿no?, de conflicto o de que estamos en un momento social, mundial, en que nos regimos mucho por este conflicto o esta confrontación de opiniones, pero, por ejemplo, en el caso de Palamós y en el caso de WWF España, ha triunfado el consenso, porque normalmente cuando hablamos de pesca y de sostenibilidad, a veces hay este enfrentamiento entre visiones. ¿Cómo se ha conseguido que todo eso sea una unidad y se consiga trabajar en favor de la preservación de las especies, pero a la vez para la sostenibilidad económica de la zona?
Mira, yo creo que este es para mí es uno de los valores más importantes que tiene, ¿no? Hemos conseguido hacerlo a través de mucho diálogo, mucho consenso y partiendo de algunos principios comunes, ¿no? Partiendo, yo creo que el principal elemento aquí es entender que para que cuando estás utilizando recursos naturales, para que haya una sostenibilidad económica y un sustrato social, unas poblaciones locales que vivan dignamente de esa utilización de recursos naturales, el recurso natural tiene que estar en buen estado. Si no está en buen estado, no se va a producir esas cosas, o se va a producir por un tiempo limitado hasta que se agote el recurso. Eso lo sabemos. Y en pesca ha habido muchos casos muy claros de pesquerías que han colapsado y se ha desmantelado todo el tejido social que vivía de eso y se ha perdido la oportunidad económica. Entender eso es importante. Y luego el diálogo, ponerse en la situación del otro, entender las posibilidades y pactar, es decir, habrá momentos en los que, oye, se va recuperando bien, bueno, pues a lo mejor se puede pescar un poco más, o sea que todo eso es importante. Pero yo creo que el gran valor del premio, lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy, es precisamente demostrar que no nos van a poner en contra de los pescadores, de los agricultores, de los ganaderos, no nos van a poner en contra de aquellos colectivos y aquellas personas que trabajan utilizando los recursos naturales, pero que lo hacen de una manera racional, de una manera sostenible. Estamos en un momento en el que estamos llegando al, no al colapso, pero casi, estamos llegando a, los indicadores demuestran que el sistema natural de nuestro planeta está al borde de un precipicio, ¿no? Y nos estamos asomando al precipicio, somos capaces de verlo y seguimos acelerando hacia él. Tenemos que frenar. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace trabajando juntos, dialogando, buscando el consenso, no enfrentándonos, no yendo a posiciones maximalistas de todo para mí y nada para ti. Por ahí no vamos a conseguir nada. Necesitamos ese trabajo, ese consenso. Y es posible. Y en Palamos hemos demostrado, igual que en otras partes de España, hemos demostrado que ese consenso es posible. Ese es el camino a seguir. Y ahí nos van a encontrar siempre.
Uh-huh. I no sé quins són els plans o els projectes en els quals esteu treballant des de WWF Espanya. No sé què projectes tenéis activos ahora mismo i no sé cuáles són els projectes futurs, teniendo en cuenta que se tiene que trabajar para mirar de preservar este ecosistema que tenemos. No sé cuáles són els planes de WWF Espanya.
Bueno, tenemos muchos. Yo siempre digo que por desgracia tenemos muchos, porque eso es que somos bastante necesarios, ¿no? Como decía, el entorno natural está bastante, bastante tocado y tenemos muchos proyectos. Estamos hablando hoy exclusivamente de pesca, pero trabajamos también dentro del medio marino, en la protección del medio marino. Y ahí yo creo que nuestro país también puede sacar pecho, porque estamos trabajando y avanzando bien en la protección y en la gestión de nuestro espacio marítimo, ¿no? De nuevo también con el trabajo, con el diálogo, con el consenso de todos los sectores, ¿no? Pero trabajamos también en temas de agricultura, en temas de y ganadería sostenible, trabajamos por supuesto con las especies emblemáticas, con el lince, con el conejo, con el desmande de los Pirineos, con el lobo, un elemento de mucho conflicto, precisamente hablando de esto, tenemos ahí un elemento de mucho conflicto ahora mismo, ¿no? Trabajamos con aguas, con las aguas internas, con superexplotación de acuíferos, en Doñana, que para nosotros es clave, forma parte de nuestra vida, con los sistemas forestales, sobre todo en restauración y en prevención de incendios forestales, ¿no? Creo que he dicho y en clima y energía, claro, transformar el modelo climático, o sea que tenemos un abanico de proyectos importantes.
Pues vamos a estar muy pendientes de todos estos proyectos, también felicitaros por este per aquest guardó de l'ambaixador de la gamba aquí en Palamós. Hemos hablado con el director de WWF, Enrique Segovia. Muchísimas gracias por estar aquí al Supermatí y esperemos que vaya todo muy bien. Gracias.
Muchísimas gracias, soy director de conservación.
Director de conservación de WWF España.
Hay un director de la oficina, yo no soy el director. Soy el director, pues, de conservación.
Director de conservación, muchísimas gracias por estar aquí y estaremos en contacto. Gracias.
A vosotras y buen día.
Buen día. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Si ho deixéssim tot de Tiets. Yeah, yeah.
Deixa-la a l'esquena i la cara li brilla i observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena i el sol l'il·lumina. Diu que una vida amb mi s'imagina. Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món. Amb tu ja faria el que fos. Sé que tu estàs de tornada, que no tot era com semblava, que és millor tal com s'ha quedat. Et connectem, deixa el mòbil, aprofita els moments que aquesta vida et doni. Mira els ulls a un amic, parla amb algú que et moli. Que la vida és ara, no deixis que es mori. Deixa-la a l'esquema i la cara li brilla i observem els peixos dins de l'aigua cristal·lina. La pell la té morena, però no es diu Marina. Diu que una vida amb mi s'imagina. Què passaria si ho deixéssim tot? Agaféssim un dia i ens pirem pel món. Amb tu ja faria el que fos. Només nosaltres dos. Què passaria si ho deixéssim?
Quan passen gairebé 3 minuts de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I és que hem de destacar que Torroella de Montgrí ha acollit la 5a jornada de turisme inclusiu per sensibilitzar el sector turístic del Baix Empordà, Oriol.
Hi han hagut formacions pràctiques, presentació de materials formatius i la participació d'associacions vinculades a la discapacitat. La iniciativa vol sensibilitzar el sector turístic sobre la importància de garantir un turisme accessible i respectuós. L'acte va tenir lloc al Museu de la Mediterrània i van intervenir representants d'associacions com l'associació MIFES, l'associació Centre de Persones Sordes del Baix Empordà, l'associació Discapacitat Visual Catalunya, Viu Autisme i la Federació de les Famílies i Persones Sordes. També hi van col·laborar membres de la Fundació Bimar i de l'Associació de Persones amb Sordceguesa de Catalunya. Durant la trobada van compartir experiències personals i bones pràctiques que ajudaran de ben segur a millorar l'atenció al sector turístic. Un altre dels punts destacats de la jornada va ser la presentació de 6 càpsules formatives. Cadascuna tracta d'un tipus de discapacitat: ceguesa, sordesa, sordceguesa, mobilitat reduïda, discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista. Aquestes eines estan pensades per millorar la preparació del personal que atén el públic. Les càpsules complementen l'oferta formativa del Consell Comarcal i estaran disponibles al canal de YouTube de l'Àrea de Turisme.
I els centres sanitaris de Palamós i Torroella han apostat per la sostenibilitat i en només 3 anys han triplicat la potència de les seves instal·lacions fotovoltaiques. Carla Mallol.
Aquestes instal·lacions, a part de la reducció d'emissions, han comportat també un estalvi econòmic de més de 55.000 euros en la factura elèctrica. A més, des del 2022 s'han produït un total de 509 megawatts hora d'energia solar, reduint fins a 130 tones anuals d'emissions de diòxid de carboni. Actualment hi ha 3
plantes solars en funcionament, una a Palamós Gent Gran, l'altra al Centre d'Atenció Primària de Torroella i, per últim, la més gran, a l'Hospital de Palamós i l'edifici Fleming. La planta de Palamós Gent Gran, que va ser la primera en posar-se en marxa fa 3 anys, ha produït 400 megawatts hora i cobreix el 12% del consum anual del centre. La planta del Centre d'Atenció Primària de Torroella, en funcionament des de l'abril del 2024, compta amb 90 panells solars i una potència de 41 quilowatts pic. La instal·lació més gran, com dèiem, es troba a les cobertes de l'Hospital de Palamós i de l'edifici Fleming. Va entrar en servei aquest mes de febrer i disposa de 328 panells amb una potència de 135 quilowatts pic. En només 3 mesos ha generat 57 megawatts hora. Paral·lelament a aquestes actuacions, els centres sanitaris també han impulsat un pla de renovació de l'enllumenat. Des del 2022 s'està substituint la il·luminació convencional per lluminàries LED.
I l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha renovat 22 òptiques LED en els semàfors que es trobaven en mal estat o es trobaven foses. L'actuació té com a objectiu millorar la seguretat viària als punts on estan instal·lats aquests semàfors. Carla Saló.
A més de substituir les òptiques, s'han retirat diverses viseres. Aquestes peces pensades per a llums no LED ja no són necessàries amb la nova il·luminació. Això permet eliminar elements sovint malmesos o víctimes de bretolades. La inversió suposa un cost de prop d'11.000 euros. L'obra ha estat executada per una empresa especialitzada. Segons el regidor de Via Pública, Xavier Dilmé, feia anys que no es feia manteniment dels LEDs semafòrics. Molts punts estaven en mal estat i oferien una imatge de deixadesa. Dilmé ha explicat que aquesta ha estat una primera actuació. Aviat es farà una segona fase per completar la renovació i establir un manteniment periòdic que garanteixi el bon estat de tots els semàfors de la ciutat.
I el Festival Portal Blau ha publicat la guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització de festivals. El document vol ser una eina pràctica per ajudar aquests festivals a aplicar aquesta mirada en totes les seves fases. La guia ha estat elaborada per Cristina Torres Encinas, responsable del projecte Valors i Compromís, i també revisada per Mònica Gelambí Torrell, experta en polítiques d'igualtat.
La guia ofereix una metodologia clara, un marc conceptual sòlid i recursos útils per fer efectiva la incorporació transversal i interseccional de la perspectiva de gènere. El document està disponible per descàrrega lliure per facilitar-ne la màxima difusió. Amb aquesta guia, el Festival Portal Blau vol contribuir a un canvi estructural en el sector cultural. El projecte Valors i Compromís, que acull aquesta iniciativa, es va posar en marxa l'any 2020. El seu objectiu és promoure una cultura més sostenible, inclusiva i crítica, connectada amb els reptes socials actuals. La guia conté 11 capítols amb exemples pràctics, indicadors i pautes per aplicar la perspectiva de gènere en aspectes com la programació, la contractació, la comunicació, la composició dels equips o la seguretat dels espais. També ofereix un glossari de terminologia específica i un repàs del marc normatiu que dona suport a aquestes accions. Segons Mònica Gelambí, la guia aporta accions reals i aplicables i ja s'està implementant en el mateix Festival Portal Blau. Organitzat per Temp Produccions, l'Ajuntament de l'Escala i el Museu d'Arqueologia de Catalunya Empúries, el Festival Portal Blau combina música, pensament i arts escèniques en diàleg amb el paisatge mediterrani. La nova guia vol ser útil per a festivals de qualsevol mida o estil i ajudar a garantir la participació plena i significativa de totes les persones en la vida cultural.
I Begú celebra aquest cap de setmana el Begú Shopping Weekend. La proposta vol reforçar el comerç local i atraure residents i visitants. Durant 3 dies, del 6 al 8 de juny, els carrers del centre s'ompliran de parades, ofertes especials i també productes fora d'estoc. Carla.
L'objectiu és crear un ambient festiu i dinàmic que animi la descoberta de les botigues del municipi. El president de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú, Aitor Sumoy, explica que els botiguers sortiran al carrer amb les seves botigues per oferir una experiència de compra diferent. Aquest any el Begú Shopping Weekend tindrà dues edicions. La primera es farà aquest cap de setmana i la segona serà els dies 19, 20 i 21 de setembre. El regidor de Promoció Econòmica, Andreu Penyalbé, destaca que l'Ajuntament aposta per dinamitzar el comerç de proximitat i donar vida als carrers. L'esdeveniment manté el format estrenat en edicions anteriors, que evoluciona del Begú Shopping Day. Compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Girona. Per consultar els establiments participants i les promocions, es pot visitar la pàgina web de l'Associació de Comerç i Turisme de Begú.
I l'Ajuntament de Palafrugell ha actuat per controlar una plaga d'insectes que afecta diversos arbres situats en espais públics del municipi. Es tracta de la galeruca dels oms, un insecte molt voraç que es menja les fulles dels arbres caducifolis. Ferran.
Per fer-hi front, l'àrea de serveis municipals ha aplicat un tractament fitosanitari mitjançant la tècnica de l'endoteràpia. El mètode consisteix a injectar el producte directament al sistema vascular de l'arbre i així s'evita la dispersió al medi ambient i millora l'eficàcia. Els tractaments s'han fet en punts on s'ha detectat la presència de la plaga, com ara la plaça de Joan 23, l'espai de Teresa Burset i la Rambla de Pozo Balcón.
I Josep Massa Roure rebrà avui la medalla de l'esport de Palafrugell per la seva vinculació en el món de l'atletisme. El municipi reconeixerà artistes i clubs a la 40a Festa de l'Esport. Ho faran un acte al pavelló de patinatge a partir de 7:45 del vespre i està obert a tothom. Maria Vilà.
A més, les entitats esportives han escollit quins esportistes han fet una tasca destacable al llarg de la temporada. Ho ha explicat el regidor d'Esports, Isidre Atenes, en una entrevista a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell.
Això ho hem canviat des de l'any passat i és més, ho veiem més lògic que no una sola persona. O sigui, el club pot presentar els que li sembli. Home, evidentment no pot presentar aquest tropecientos, no? Però pot presentar un entrenador, un jugador, una jugadora, i així l'Ajuntament reconeix en el club la feina que fa i reconeix a les persones que més implicació han tingut tant esportivament, organitzativament com de tot tipus de contactes amb els clubs.
Les categories distingiran entrenadors amateurs, esportistes d'esports individuals o col·lectius, esportistes infantils i fites importants dels clubs. A part, s'entregarà la medalla de l'esport a Josep Massa.
A la persona que serà la medalla de l'esport, que ja es sabrà el divendres, una persona molt coneguda i molt implicada en l'esport de Palafrugell, com sempre.
L'acte també servirà per a presentar el Campionat d'Autonomia Sub-18 d'Atletisme, que se celebrarà a Palafrugell el 21 de juny, i el Campionat d'Espanya Cadet de Club Tenis Llafranc. La Festa de l'Esport també inclou un sopar popular i el tiquet s'ha de comprar a la piscina municipal al preu de 7 euros. Inclou menjar del Calau de Calella, postres i es podrà comprar la beguda a la barra. Després del sopar, cap a 16:15, es farà l'entrega de premis.
I Calonge i Sant Antoni celebra aquest mes de juny el seu primer Pride. L'Ajuntament ha organitzat una vintena d'activitats per promoure la diversitat afectiva, sexual i de gènere entre la ciutadania. Carla Mallol.
La regidora d'Igualtat, Helena Montiel, ha explicat en una entrevista al programa Supermatí que la iniciativa vol arribar a totes les edats, des dels infants fins als adults. També ha destacat que el projecte ha nascut d'un grup de joves del municipi i que compta amb el suport d'entitats i comerços locals.
Doncs neix de l'inquietud d'uns joves de Calonge i Sant Antoni, que ens va, bueno, un jove va venir a presentar-nos la seva idea de, ostres, ens agradaria doncs, poder celebrar el Pride, no? Que això és una cosa que poder centralitzar molt a les grans capitals, però no es descentralitza als pobles, i és com, bueno, com, era com una aposta, com una... Bueno, acabat sent una declaració d'intencions, de dir, vale, doncs als pobles, a l'Empordà, a Calonge i Sant Antoni, doncs som un poble que reivindiquem i defensem, divulguem i celebrem doncs, que som un poble divers, obert i orgullosament, no? I estrenem l'estiu, a Calonge tenim l'estiu actiu, la campanya d'estiu d'activitats familiars, doncs es diu estiu actiu, doncs hem jugat amb aquest nom, no? Estrenem l'estiu amb orgull, que ens va molt bé perquè és com un inici de festa.
El programa inclou espectacles de teatre, presentacions de llibres, xerrades, murals i tallers. A més, també s'han preparat activitats per als més petits i accions de sensibilització per a les famílies. L'acte central serà el Vespre Drac, que es farà el 27 de juny a l'Espigó de l'Amistat de Sant Antoni. Aquell vespre es llegirà un manifest elaborat pels joves i hi haurà, a més, un espectacle de dracs i un concert final. Per garantir un entorn segur, l'Ajuntament instal·larà punts d'atenció en els actes més multitudinaris. Aquests espais serviran per prevenir i atendre possibles situacions d'agressió i per sensibilitzar el públic. La regidora també ha avançat que l'àrea d'igualtat vol impulsar activitats al llarg de tot l'any. Es preveu treballar amb escoles, instituts, fer formacions pel personal municipal i per a les famílies. L'objectiu és que la promoció de la diversitat no es limiti a uns dies concrets. La informació completa sobre el programa es pot consultar al web municipal i a les xarxes socials de l'Ajuntament.
Gràcies, Carla, i nosaltres, abans d'acabar aquest supermatí, escoltem una mica de música amb Apache de Rosé i Bruno Mars.
Apache, yo. Red hearts, red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the
it's whatever you like. Turn this appetite into a club. I'm talking drinking, smoke free, party all night. Gumbe, gumbe, go, what's up? Are you ready? 'Cause I'm coming to get ya. Get ya, get ya. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Hold on, hold on. I'm on my way. Yeah, 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 yeah. I'm on my way. Don't you want baby, don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me.
Aquí no hay, no, aquí no hay, aquí no hay truc. Encara que sembli mentida, així és com em surt. I així tu...
I aquest dissabte Ferran Palau presenta el seu disc Plora aquí a la plaça de l'Església de Gualta en el festival de, en el marc del Festival Ítaca. I per entrar en el seu món oníric i parlar d'aquest concert del dissabte i de tot aquest disc, ens visita el mateix artista, el mateix compositor, Ferran Palau. Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, com t'estàs preparant per al concert d'aquest dissabte? Perquè és un format molt íntim aquí, en una plaça de l'Església aquí a Gualta. No sé si hi has tocat mai.
Jo diria que la plaça de l'Església de Gualta no, però moltes ganes, la veritat.
Perquè no sé si aquest disc nou, no? Vull dir, estem repassant aquest treball de tornada, no? Després d'aquest descans que vas fer, fa un any, no?, que has presentat aquest nou disc, però no sé si aquest format íntim coincideix una mica amb tota la música que hi podem trobar.
Bueno, coincideix amb el que jo faig. De fet, els escenaris més íntims són els que més acabem disfrutant, tant quan vaig en acústic com quan vaig amb la meva banda. Sempre es crea un clima especial quan són concerts íntims, que no vol dir que un concert gran no pugui passar el mateix, però normalment es crea aquest clima especial. Suposo que la meva música, al ser més petitona, doncs funciona més en aquest tipus d'escenaris.
Jo ara estava escoltant aquest tema de Aquí no hi ha truc, que és del nou treball de Plora aquí. Què hi podem trobar, no? Per aquells que encara no hagin escoltat Ferran Palau, què hi podem trobar en aquest nou disc? Explores noves sensacions, nous temes, o et mantens una mica en la línia del que ja veníem fent?
Diria que és la primera vegada que m'he sentit una mica que no sabia ben bé cap a on tirar. És un disc una mica curiós perquè sí que intenta obrir diferents vies des de l'arrel de la meva cançó, que això sí que no canvia perquè és com jo faig les cançons i és com jo sóc, però sí que intenta com investigar o obrir noves possibilitats cap a la meva música. És un disc potser més curiós, jo crec que ara quan l'escolto veig que és com una mica més aleatori, una mica més juganer, potser els altres a nivell d'estil doncs anaven molt, molt direccionats cap a una banda, i aquí doncs hi ha potser més curiositats. És potser formar part del moment vital en el que em trobava quan el vaig fer.
Perquè com va ser el procés de creació d'aquest disc, no? Fa un any que el vas estrenar, però no sé si t'imaginaves obtenir aquest resultat, no? Quan vas crear el Plor aquí.
Doncs és veritat que no tenia ni idea de quin seria el resultat. Tenia com una mena de llista de desitjos, de coses que volia anar provant. Potser ha sigut la gravació més caòtica de tots els meus discos, que normalment les gravacions han sigut molt endreçades, i aquí, en canvi, doncs, vaig estar en molts espais diferents, amb persones diferents, diferents productors, provant coses. Suposo que en aquell moment m'estava buscant una mica a mi mateix i volia provar algunes coses que encara no havia provat, i ja està, i aquest és el resultat d'aquest moment de la meva vida.
I no sé si estàs satisfet amb aquest resultat, no? Allò d'experimentar, de provar coses noves, aquesta llista de pendents. Sí, creus que has obtingut, no, el que esperaves a l'hora de fer tota aquesta creació?
Pues la resposta és que no, però això és bo, perquè sento que encara tinc energia per buscar, per remenar, per ser curiós amb la música després de tants anys. Així que quan el sento, no diria que no és el disc que jo m'imaginava que acabaria fent, però el viatge ha sigut molt important per arribar on estic ara mateix, que és en un punt en el que sí que començo a tenir bastant més clar cap a on vull anar i el que vull fer pels pròxims projectes.
Per tant, potser hi ha un petit canvi de rumb a l'hora d'escoltar Ferran Palau.
És possible. Sí, hi haurà canvis. Estic començant a treballar amb noves idees i sí, hi haurà canvis, però no patiu, que us agradarà.
Perquè per aquells que no t'hagin vingut a sentir mai, vull dir, m'incloc a mi mateixa, perquè ara, quan estava preparant aquesta entrevista, sí que he fet una mica d'escolta i pensava, ostres, a mi això m'agradaria escoltar-ho de manera propera, amb un públic proper, però a més tens aquesta banda que t'acompanya aquest cap de setmana a Gualta. Esclar, com es pot generar tot aquest ambient intimista amb una banda com la que tens tu?
Doncs, de fet, he arribat a aquest estil de música gràcies als meus col·legues, als músics que tinc al voltant. És una música que està feta a partir de persones, d'instruments, així que en directe comences a desentranyar tots aquells detalls en el disco que no entens ben bé com es fan. En directe ho pots veure amb els teus propis ulls, escoltar-ho amb les orelles, i en realitat és senzill, és simple. Són persones comunicant-se a través dels seus instruments, i això és una cosa super màgica, ancestral i molt màgica, i realment es crea un clima preciós.
I creus que s'explora aquests temes una mica, no? Aquest món oníric, aquesta exploració d'un mateix a través d'aquest nou disc?
Bueno, és el que sempre he fet, no? A l'hora d'escriure cançons mai he entès el que estava escrivint. Sempre ha sigut una exploració en el sentit de que les coses m'agraden quan em venen des de l'inconscient, saps? Quan jo encara no tinc clar de què estic parlant i per què he juntat aquestes paraules, no? Llavors és una mica com si pintessis un quadre abstracte, no? En què vas fent pinzellades, vas omplint, ara poso una mica de color aquí, ara tapo de negre això, no saps ben bé per què ho fas, però al final sembla que acaba tenint alguna espècie de lògica. Mm-hmm. Així que és un procés màgic, un procés fora del meu control.
Uh-huh. I m'agradaria tornar una mica, no, a aquest concert de dissabte. No sé si saps com està anant el ritme de venda d'entrades, si la plaça encara hi ha espai per aquells que et vulguin venir a veure, i no sé què n'esperes d'aquest concert, perquè no sé, crec que no has arribat mai a tocar a Gualta, però no sé què n'esperes d'aquesta nit.
Bé, per terra gironina sempre tinc molt bona acollida i he tocat moltíssim, sempre són concerts preciosos. El ritme d'entrades crec que va bé, si no m'equivoco, ahir van penjar el link per les últimes entrades, així que qui s'estigui pensant d'anar-hi, doncs que compri ja les entrades. i n'espero gaudir, com sempre que vinc cap a Girona, disfrutar del concert, gaudir. I també té certa càrrega especial perquè queden molts pocs concerts d'aquesta gira, de fet crec que en queden 3, aquest serà l'antepenúltim, així que també tenen aquesta càrrega emocional d'estar despedint una petita època de la meva vida.
Crec que aquest és el darrer concert que fas a l'Empordà, vull dir, que és aquesta zona d'influència, però és clar, no sé com estan anant els projectes futurs, si tens alguna cosa entre mans, si aturar les gires per descansar o potser per crear alguna cosa nova. No sé si en els propers mesos o en el proper any podrem veure alguna novetat.
Bé, això seria avançar-se molt, encara no puc explicar gaires coses, però sí puc dir que porto mesos treballant amb un nou projecte, amb noves idees, i com deia abans, hi haurà alguns canvis. I ja està, no sé què més dir. Sí, estic treballant amb coses, descansaré un temps, però tampoc gaire.
I estàs a punt d'acabar aquesta gira. No sé com ha anat, vull dir, aquest començament fa un any i aquestes acaballes, que res, queden aquests 3 concerts, però com ha anat aquesta gira i quina valoració en fas?
Doncs ha sigut una gira molt bonica, la veritat. He tocat a molts espais, he fet vora de 60-70 concerts que en un any és moltíssim en un projecte com el meu, que no és de música especialment comercial. Així que estic molt content. Hi han hagut canvis durant aquesta gira, he incorporat músics diferents als de la gira anterior, he establert pues, una amistat i un feeling musical amb ells brutal, la veritat, m'ho he passat molt bé, ha sigut molt disfrutant i res, ara carregar piles per lo següent.
I ja parlaves, no, d'aquesta música més comercial, però no sé si en els darrers anys aquí, sobretot en el panorama català, cada cop hi ha més espai per artistes, no? Per artistes que aposten per la seva música i per la seva pròpia marca, vull dir, em vens al cap tu, em ve al cap Pau Vallvé, em venen al cap aquest tipus d'artistes, no? Que abans potser no hi havia tant aquesta tirada, però ara sí que hi ha mercat per vosaltres, no? Per la vostra música.
Bé, els últims 10 anys hi ha hagut aquest espai, 15 inclús. De fet, sempre hi ha hagut espai per la bona música en aquest país. Sempre hi ha hagut escenaris i públic. Ara sembla que hi ha un mainstream predominant que omple les festes majors i tot això, però això no treu que hi hagin altres escenes, altres bombolles musicals funcionant com han funcionat sempre. El que passa que la música comercial ara fa molt de soroll i tens aquesta sensació de que no està passant res més, però en realitat continua passant tot. Sí que és veritat que hauríem de cuidar una mica més el teixit de sales del país. Les sales pateixen bastant actualment. Potser fa, com et deia, 10 anys hi havia més espais per tocar durant la temporada d'hivern, per exemple. Crec que ara tothom, els ajuntaments, per exemple, es preocupen molt de tenir el seu festival o la seva festa major, però es preocupen poc, no?, de tenir locals amb una programació estable durant tot l'any. I això és superimportant que hi sigui, perquè si no, primer que els músics necessitem tocar durant tot l'any, no? És la nostra feina. I després que la gent, el públic, es mereix tenir una programació estable de música diversa, de tot tipus d'estils, a prop de casa seva. I això genera cultura, genera que la gent jove es vulguin dedicar a la música, arrenquin nous projectes i vegin futur en fer aquesta feina, no? Que no ho vegin com un hobby i que vegin llum, no?, allà, que s'hi poden dedicar i que, no sé, que és una feina com qualsevol altra.
Doncs amb aquesta reflexió acabem. Moltíssimes gràcies, Ferran Palau, i esperem que el concert d'aquest dissabte vagi molt bé. Moltes gràcies per ser aquí al Supermatí.
A vosaltres, un plaer, cuideu-vos molt.
Igualment, adeu. Que vagi molt bé. I nosaltres acabem aquí el Supermatí. Recordem-ho, aquest cap de setmana serà amb un temps tranquil i molt calorós. Per tant, arriba aquest temps d'estiu. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell, i en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I, com sempre, ens tornem a retrobar a partir de dilluns a les 8. Que vagi bé, passeu un molt bon cap de setmana. Adéu, adéu.